Bé, aquesta segona hora de la Cel Obert podria començar amb una pregunta d'aquelles de sí o no, aquelles que fan a vegades en els programes de televisió. Truques un número de telèfon per dir que sí, truques un altre número de telèfon per dir que sí. I la pregunta podria ser, estant com està Sitges, vostè hi vindria de vacances? Joan Anton Mates, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia. Comencem bé.
Estant com està Sitges, vostè hi vindria de vacances?
Home, sí. Jo hi vindria de vacances. El que passa és que si el comprés, si hagués estat abans i el comprés, potser diria, bueno, l'any que ve m'ho pensaré.
Anem a exagerar una mica, perquè hem passat l'estiu, ara preguntarem com ha anat l'estiu, que hem de suposar que ha anat força bé des del punt de vista de les xifres o de la presència de turisme, però com que tothom dona moltes voltes, aquesta, no sé si dir, sensació falsa o certa de a fora les coses estan més ben cuidades que no pas aquí, hi ha quelcom de raonable en això?
Home, aviam, el que sí podem fer nosaltres els d'aquí és comparar. I si ho comparem amb altres èpoques o amb altres anys inclús, Sitges estava millor, estava més ben cuidat, estava més ben... No tenia la cinta posada, però l'embocall estava, jo crec que millor. Aquest any, no sé les circumstàncies, però Sitges no està tal com tindria que estar.
La imatge, vol dir?
La imatge, la netetat, la sensació també de massificació, i aquí formem part tots els actors, que també tenim algunes, però podem veure per on van els trets o per què tenim aquesta massificació també. Però sí que és cert que li manca molt per ser la destinació, ja no dic glamurosa, que això ja seria l'excel·lència, però sí per ser una destinació com la que tots ens agradaria trobar quan sentim el nom de Sitges i diem, ostres, anem a Sitges i que arribem aquí i no ens desil·lusionem.
Però el cas és que hi ha molta gent que continua venint a Sitges.
Afortunadament. Aviam, nosaltres també sempre som més crítics que no pas la gent que ve de fora. Però ara la gent de fora ja comença a veure-ho també. No solament nosaltres, sinó que els visitants ja... hem tingut des del gremi alguns establiments que ens ha sorprès inclús que ens vingués i ens digués, escolta, els clients em comencen a queixar de la brutícia que hi ha en determinats espais públics i de lo poc mimadets que estan als jardins del poble. És la sensibilitat aquesta. I això no ens havia passat, la veritat és que no ens havia passat, i nosaltres ho veiem perquè comparàvem, però el de fora la percepció no la tenia. Jo no dic que sigui una percepció generalitzada de fora, però ja comença a haver-hi aquesta percepció.
D'aquests dos aspectes, bàsicament, hi ha hagut queixes?
Bé, de la brutícia, de la netetat dels carrers, no solament de fora, sinó els mateixos desitges, com aquest any, jo crec que mai. Altres aspectes, home, que Sitges sembla que estigui molt ple o massa ple, també ens ho semblen tots. També ens ho semblen tots.
Això no és nou?
No és nou, però potser aquest any de sensacions ha estat una miqueta més, també perquè s'ha treballat una mica més, ha vingut més gent als establiments reglats, però jo crec que, o creiem, per el que estem analitzant des del sector, aviam quines són les possibles causes, i una és de que moltes residències que abans estaven tancades o s'utilitzaven només 15 dies, ara s'han convertit en habitatges d'ús turístics, la majoria, per no dir més del 50%, il·legals o no reglats. I esclar, si contem tots aquests habitatges per 3 persones, com una pinyada de 3-4 persones, bé, doncs això dona que hi ha molts més llits d'habitatges d'ús turístics que llits d'hotel. Sí, em poso una cara d'espantat.
Ara hi ha més llits d'habitatge d'ús turístic que d'hotel?
Sí. Fem números, vull dir, quants llits d'hotel tenim? 5.000, 6.000?
Sempre s'havia dit això, no hi ha hagut cap hotel nou des de fa...
5-6 mil. Es calcula que hi ha 3-4 mil, com a mínim, habitatges d'ús turístic reglats i no reglats. Amb una mitjana de 3, 5, 4 mil, quants són?
12 mil.
És així? Això què comporta? Comporta, aviam, en primer lloc, una competència deslleial totalment.
Pregunto abans, hi ha dades més o menys fiables sobre això?
Sí.
És a dir, de la mateixa manera que hi ha dades fiables de l'ocupació hotelera i dels llits que hi ha, en el cas dels apartaments els que puguin ser legals i il·legals, hi ha més o menys...
Hi ha uns programes d'aranya que van rastrejant les xarxes i van cercant tota l'oferta que hi ha i les xifres ronden per aquí. No baixen de 4.000, no baixen de 4.000, il·legalitzats ara...
Ni la meitat?
Rascant.
Il·legalitzar no és massa complicat perquè és aquella aportació inicial de 400 euros,
si
no recordo malament.
Sí, però és que no solament això, sinó que comporta moltes més coses, O sigui, comporta que hi hagi una persona pendent del telèfon a les 24 hores del dia, comporta fer la fitxa policia, comporta...
Quan vam tenir els responsables d'empreses que es dediquen a això, ens deien que, de fet, gairebé una persona està més vetllada en un apartament d'ús turístic legalitzat que en un hotel, gairebé. Perquè els Mossos d'Esquadra han de saber qui hi ha en aquell pis, per si passa alguna cosa, has de tenir un lampista per si passa alguna cosa, has de tenir tots els serveis disponibles per si passa alguna cosa en aquell pis.
I això no acostuma a passar. I després també el no estar controlat, doncs hi ha problemes amb comunitats de veïns, hi ha problemes amb veïns de que...
Ara m'ha vingut aquella imatge, el que passa és que els temps han canviat. Estem com als anys 50, quan es llogaven habitacions. L'únic problema és que el turisme que ve en aquestes habitacions no té l'actitud ni el comportament que el que tenia l'any 50.
I no hi havia l'oferta que hi havia, el boom del país del turisme, i s'havia de donar cabuda. Això és el mateix que si nosaltres, 100 anys enrere, les fàbriques treballaven nens de 12 anys, 13 anys, i ara seria impensable tot això.
Però és a dir, estem gairebé...
Les necessitats marquen una mica.
Però amb una certa versió, en aquest cas, hi ha hagut molts pisos que no s'han pogut ocupar, que estan pendents de llogar, que estan pendents de venda, i aquests pisos pels seus propietaris estan sent utilitzats com a pisos d'ús turístic. Ens està passant més o menys el mateix que a Barcelona. Quan a Barcelona s'han publicat aquestes enquestes en què diuen fins i tot els turistes que troben que Barcelona està massificada, que en els indrets on van, vaja, que els propis turistes es queixen dels mateixos turistes que massifiquen els indrets, ens està passant un...
Proporcionalment jo crec que és pitjor el problema nostre.
Sí?
Sí, perquè...
L'espai és més petit.
A Barcelona té una capacitat hotelera tremenda i l'habitatge d'ús turístic és el que és moltíssim també, però comparat amb l'habitatge... Aquí no, aquí superen els llits d'habitatge d'ús turístic, superen els llits hotelers. Clar, això no solament comporta, com et deia al començament, un frau, perquè no estan regularitzats, no estan controlats, la taxa turística no els cobra, no sé si ho declaren o no ho declaren, si ho declaren no sé en quina via ho poden declarar, perquè és una activitat, entre cometes, paralegal, vull dir que no, si no està arreglada, no està legalitzada, però a més comporta altres tipus de problema, que és si qualsevol persona que vulgui vindre a viure aquí a Sitges i vulgui anar de lloguer d'entrada fins que troba algú perquè li han ofert una feina a Barcelona o perquè per el que sigui algú es vulgui independitzar d'aquí a Sitges, no hi ha habitatges per poder llogar aquí a Sitges en aquests moments, i això que està fent encarir molt més el preu del lloguer, del poc que hi ha, que n'hi ha poquíssim, i això és fàcilment constatable anant fent un tomb pels APIs que hi ha per aquí a Sitges. I aquí s'ha de buscar una solució urgent.
Ara ens venen moltes preguntes al cap. Això què vol dir? Que faltarien habitacions d'hotel?
No.
Ho dic per si d'alguna manera aquests pisos d'ús turístic responen a una demanda que no es podia atendre. Perquè està clar, hi ha persones que volen venir a viure a Sitges o volen venir a passar unes vacances a Sitges. Aquestes persones volen venir, si no, no haguessin vingut, evidentment, tant sigui en un apartament d'ús turístic legalitzat o il·legalitzat. Aquestes persones han volgut venir. Per tant, sigui més o menys legal l'habitatge que ocupen, el que està clar és que han volgut venir i, i volen passar uns dies aquí a Sitges, no? Sí.
Nosaltres sempre, i aquí amb aquesta cadira ho he defensat moltíssimes vegades, defensem que el creixement de Sitges ha de ser al turístic i en hotels.
Sí, ho heu dit sempre.
Sempre ho he dit. Per tant, s'han d'anar consolidant hotels i anar creixent per no malmetre la imatge, per no donar un mal servei i per no banalitzar una miqueta el producte, sinó que anar creixent. Bé.
Però perquè us haguéssiu pensat mai, però, que hi hauria, jo què sé, 10.000 persones que vindrien a Sitges, diguem-ne, de més a més de les que es poden contemplar en la planta hotelera?
A més que, si mirem la conjuntura general europea, sobretot en aquests moments, es dona el cas de que la conjuntura que hi ha en molts països que eren receptors de turisme no poden d'això, i aquesta gent...
Cas de França, cas d'Alemanya...
I aleshores tota aquesta gent no pot anar ni a Turquia, no pot anar ni a
sí, sí, a zones de...
S'ha tancat moltes places o molts mercats estan inoperants en aquest moment i hi ha hagut una sobredemanda. Però, clar, això no vol dir que s'hi valgui tot. No vol dir que s'hi valgui tot. Perquè ja hi ha molta gent que està comprant pisos dels que estan fent nous per dedicar-los a habitatge d'ús turístic. Sí. Clar, aleshores, aviam, on te volem arribar? On volem arribar? Vull dir, no pot ser. A més, és una oferta que costa controlar-la. Imagina't si dones mania ampla. Per tant,
hauria de dir... Tot i que està parlant el president d'un sector, òbviament, és la competència d'un sector, també, això.
Això parlaria del mateix si hi haguessin hotels il·legals. O sigui, nosaltres, dins del gremi, tenim el sector d'habitatges d'ús turístics. O sigui, tenim sota el paraigues del gremi, ja, però estan els que estan legalitzats. I el que nosaltres volem és que,
òbviament,
es legalitzin tots per un costat, però també posem sobre la taula la conveniència o no de la moratòria aquesta que estem reclamant nosaltres fins que es posi ordre al tema, però una moratòria que tindria que ser a partir de demà. O sigui, no podríem esperar. No podríem esperar més.
El que està clar és que la demanda està superant la capacitat de poder controlar qualsevol cosa.
Això ja vam demanar-ho fa 6 mesos, que hi hagués una parada, s'estudiés, s'analitzés, i diguéssim, bueno, on te volem arribar? Hi hagués un d'aixòs. Què volem, que Sitges tots siguin habitatges turístics o d'una manera? Doncs vinga, vull dir, que sigui fruit d'un debat, però que no sigui fruit del mercat, perquè el mercat, si no es controles, és un descontrolat.
Però que ho sabem.
Em consta, i això també és molt fàcil de constatar, que moltíssima, i això també, com que hi ha molta gent que està comprant habitatges per dedicar-los a això, doncs això que fa també que hi hagi més construcció, en fi, aleshores dient, no, és que Sitges està massificat. Bueno, sí, en determinats moments està massificat. I no solament, com dèiem abans, que era per la gent també de la comarca, que Sitges tenia el seu pol d'atracció i el d'això, sinó, bueno, ara és perquè hi ha molta més gent que està aquí a Sitges. L'exemple que et posava al començament, si un habitatge, un apartament d'estiu l'utilitzaven 15 dies o 3 setmanes,
sí.
Si ara s'utilitza 3 mesos o 4 mesos i sobre està això, vull dir, estiguem multiplicant per la gent, dona aquest resultat. Per tant, s'han de prendre mesures dràstiques i urgents perquè...
Per regular un mercat d'apartaments turístics?
Per regular-lo, controlar-lo, i la millor manera seria, d'entrada, el que ha fet Barcelona, una moratòria, i senyors, a partir d'ara no es pot donar d'alta aquest mes, estudiem-ho i ja veurem quan es pot donar d'alta. Un cop el regulador sàpiga el que vol. És que si no, el mercat se'ns menja, però per això tenim algú que tingui que regular, no?
Perquè a hores d'ara jo puc anar a qualsevol ordinador i buscar...
Sí. A més, hi ha l'obligació de que cada habitatge d'ús turístic tingui el número de registre a la pàgina web. Per tant, que això facilita molt trobar el que,
sí.
El que està legalitzat.
Sí, però vull dir, ja no em refereixo als legals, que evidentment tenen la via i el canal d'oferta, sinó puc agafar amb un ordinador destinació Sitges i anar a parar a qualsevol pis per 4 duros.
Sí. Però 4 duros o no?
O no.
O que no sabem també si per aquests 4 duros o 8, perquè no n'hi ha de 4 duros, de 8 duros, i estan en condicions de pagar els 8 duros o no.
D'acord.
perquè tampoc ningú l'ha controlat i ningú sap on és, ni ningú... I si els veïns estan d'acord, perquè el tipus de gent que hi va allà...
Sí, sí, és, perquè en el nou replà del tercer i segon hi hagi qui hi hagi. Fa un moment heu parlat d'un concepte a dins del discurs, el de la banalització de la... de l'oferta i fins a quin punt si té la sensació en Joan Anton Mates que Sitges està, no sé si dir, devaluant l'oferta o si s'està imposant un model de negoci que...
Si no ho controlem arribarà així, si no ho controlem. Vull dir, Sitges ha de continuar tenint la imatge que ha tingut sempre, cosa que ara en aquests moments no té. El que dèiem al començament, la neteja és cabdal. Vull dir, a mi no m'agrada anar amb una destinació que no...
Que es vegi bruta.
Que es vegi bruta, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, és complicat. No és fàcil, però és que ens hem de posar. Ens hem de posar a veure de quina manera es vol que Sitges torni a ser el Sitges. Ja he dit al començament, no glamurós, que ojalà fos així, és el glamurós que havia estat, però sí un Sitges que s'espera trobar la gent que ve a veure'ns. Per la imatge i per la marca que té.
Ho dic per allò, per enfilar un reguitzell de qüestions. L'oferta de lleure ha canviat?
Totalment.
L'oferta comercial està canviant?
I tampoc se fa res perquè no canvi, perquè... per regular-ho.
L'oferta de restauració està canviant també. Mm-hmm. I cadascun d'aquests canvis, no sé si dir que per molts Sitges s'està vivint amb un cert recel respecte al que era l'oferta fa, fa 20 anys enrere, per posar un exemple.
On te volem anar? Primer hem de saber on te volem anar i després posar-hi les mesures correctores per evitar el que és dolent i fer el que s'ha de fer que sigui positiu. Han de tenir molt clar on volem anar i el que volem i el que no volem. Volem comerç d'aquest que està obrint últimament, que estan tancant botigues i s'està posant, a més sense cap control laboral, sense cap control laboral, perquè si anéssim a analitzar també les hores que estan oberts i el personal que està allà dins, llavors diria, escolta, així jo també n'obro d'aquests establiments. Per tant, vull dir, han de tenir molt clar on volem arribar i posar-hi les mesures que estan degradant potser és una paraula massa forta,
devaluant
o que no estan afavorint el que Sitges assoleixi una altra.
Perquè hem de suposar que aquest model de negoci dona, no?
En tenim d'altre? És un negoci que...
I no sé si aquesta devaluació dona.
Clar, és que el plan d'hotel aquí a Sitges treballa, està treballant cada vegada més, han tingut una bona temporada, és positiva, hi ha una certa recuperació de preus, també vinguda en part conjunturalment, però que et comentava abans, dels altres països que no poden ser perceptors d'aquest turisme i per tant ens hem de repartir el pastel que tenien aquests altres països.
Ho dic perquè vivim una certa paradoxa. El darrer gran hotel que s'ha obert a Sitges és l'hotel de l'Avinguda Sofia. El darrer gran hotel abans d'aquest era el Dolce, inicis de l'any 2000. Aquesta tardor o aquest hivern s'ha d'obrir i en una categoria, diguem-ne, també molt alta, la residència Helvètica. I en canvi, des del punt de vista de l'oferta, més d'un i més de dos en diferents posicions, des de la gent del carrer fins als responsables del món del turisme, diuen que l'oferta és una oferta cada vegada més devaluada o que no està, diguem-ne, a l'alçada de determinats establiments que s'estan obrint.
Els establiments hotelers que hi ha són els que hi ha i l'oferta és la que hi ha, que és la correcta. El problema està amb el que comentava. No pots saber quin tipus de turisme et ve quan va a parar amb establiments que no passen els controls que haurien de passar, no fan el control policial que tindrien que fer diàriament amb tots els clients que tenen el seu pis, etcètera, etcètera. Per tant, quan tens descontrolada l'entrada de gent, poca cosa pots fer. Els hotels, escolta, saps el client que et vindrà, ho tens tot perfecte, saps cada dia te passes la fitxa a policia, el tens molt bé, saps si hi ha algun problema, com has d'actuar, etc, etc. Jo crec que el problema aquest no ens l'estem prenent tot en sèrio del que s'hauria de prendre. Això pot marcar, com dèiem abans, un futur a Sitges no massa positiu, no massa positiu, perquè sí que hi haurà molta més gent, sí que hi haurà molta més gent, perquè és clar, quan més habitacions...
De gent n'hi ha, és evident que
n'hi ha. Però és això el que volem d'aquest tipus així, o volem mantindre un equilibri com el que estàvem tenint fins ara?
Perquè qui pensi en Lloret o qui pensi en Salou està exagerant?
Home, amb volum sí, amb volum exagera, però en proporció no. Amb volum dius, clar, és que Lloret, els hotels amb extensió...
Fem servir l'adjectiu, ens estem lloretitzant?
Home, tant tampoc...
Tant tampoc, eh?
Tant tampoc, però...
Però estan passant coses que no passaven.
No, estan passant coses que no passaven i estan passant coses que no haurien de passar. No haurien de passar. Perquè, a més a més, es veia vindre, vull dir, i s'han de prendre mesures quan veus vindre els problemes, vull dir, no has de parar que vingui el problema i llavors dir, anem a buscar-li solució. Està clar que el creixement que hi havia d'aquest tipus d'establiments feia preveure això, i això els que estan en portals d'aquí del nostre país, perquè hi ha molts que estan en portals d'altres països que només porten gent d'un altre país, que ja no porten ni les divises aquí, hosti, les divises, o ja no venen, ja es queden allà, vull dir, que d'aquests també n'hi ha, vull dir, també hi ha portals es dediquen a turisme anglès directament o turisme d'un altre país, etc, etc, i que aquest d'aquí ja fan tots els tràmits i els tractes, i aquests aquí difícilment es tracten.
Però esclar, tornant al punt de partida, si hi ha 4.000 pisos d'ús turístic, n'hi ha uns quants de regularitzats i la majoria no, aquests pisos tenen propietari.
Sí.
Molts d'aquests propietaris també deuen ser,
tenen
òbviament...
Tenen propietari i tenen intermediari. O sigui, que tenen les dues coses. Hi ha un propietari i hi ha un intermediari, que és el que el comercialitza. Per tant, vull dir... I nosaltres, des del sector, passem llistats periòdicament d'establiments que dubtem que estiguin donats d'alta.
D'acord. És a dir, que d'alguna forma el sector també té més o menys consciència o un cert control de llocs on suposo que deu ser molt evident el trànsit de gent amunt
i
avall, no?
I els anem passant a l'Ajuntament i a la Generalitat.
Perquè hi ha coses que són molt visibles?
Sí, no, home...
No sé si dir, eh?
Quasi tots. Quasi tots són visibles.
D'acord.
Només has de fer una pregunta també a un altre sector de Sitges, als taxistes. Aviam on t'aporten la gent. Si fas aquest tipus de pregunta, tindràs una resposta que no te'l pots imaginar.
Sí, ja no van directament als hotels, als taxistes.
Bueno.
És a dir, hi ha evidències molt clares de pràctiques il·legals. Això es pot dir d'aquesta manera. Hi ha evidències molt clares. L'altra cosa és que després hi hagi la possibilitat de incidir directament en cadascuna d'aquestes evidències, però, vaja, que a simple vista, per poc observador que se sigui, es pot veure que en determinats llocs de Sitges...
Si agafes la pàgina web, veus una determinats...
cases o pisos, o el que sigui.
Mira si estan regularitzats, perquè això és públic, i si no ho està, doncs no ho està. Vull dir, és il·legal.
Quan ha enviat el Gremi d'Hostaleria això a l'Ajuntament o a la Generalitat... Hi ha hagut resposta sobre aquesta preocupació?
Bé, gràcies, i que ens posem a treballar. Que sí, i aquí l'Ajuntament també, que té una mancança de personal per poder dedicar amb això, i la Generalitat, doncs, bueno, doncs que sí, que ho mira.
Vaja, que d'avui per demà no hi haurà solució.
D'avui per demà no. Per tant, s'han de prendre altres tipus de mesures més dràstiques, i jo crec que l'única mesura dràstica és dir moratòria, i a partir d'ara el que s'enganxa, perquè el que no pot ser és que digui, va, em dono d'alta demà i ja està. No, Vinga, fins aquí hem arribat i a partir d'aquí fem un estudi, mirem veiem fins on quin sostre d'aquest tipus d'allotjament és l'ideal per Sitges, què interessa, i llavors a partir d'aquí doncs, el mateix que com el comerç també. Oi, s'hauria de fer el mateix amb determinat comerç. Ja es va fer una vegada amb els APIs.
Estem encara amb el pla d'usos sobre la taula.
Sí, hi estarem. Amb els APIs i amb les entitats financeres que es va regular.
Bé, encara estem en aquella situació.
Sí. Vull dir, has de preveure el... Però, bueno...
Tot manta. Hi ha moltes destinacions turístiques que el tenen aquí.
El nostre top manta són els habitatges d'ús turístic, el top manta del sector nostre.
El top manta del sector.
El top manta dels hotels.
Són els habitatges no arreglats d'ús turístic.
Aquest és el top manta del sector dels hotels.
D'acord, posa't d'una altra manera. Imaginem-nos que d'aquests 4.000 habitatges que s'estan utilitzant d'ús turístic, se n'arribessin, que després d'una regularització total en quedessin, 2.500, per exemple. Això seria bo pel sector?
No ho sé. No ho sé. Tindríem...
Batu a l'olla.
Batu a l'olla.
Després d'una purga de dir, tothom reglat. Molt bé, doncs que després d'una regularització ja no hi haguessin 4.000 perquè molta gent no li interessaria tenir reglat el d'allò, doncs que en quedessin 2.500. 2.500...
És que hauríem, jo crec que hi ha una prèvia, que és dir cap on volem anar, què volem ser.
Però és que fa anys que ens ho...
Quin tipus de turisme volem?
Nosaltres acostumem a dir el mateix, des que som en aquesta taula, no hem escoltat cap altra cosa.
No, per això. Però és que ara em dius 2.500 és millor que 2.000 o 3.000 és millor que 2.500? No t'ho sé dir.
Ho dic que no, ho he sentit tan senzill com dir, què és millor? De 4.000 pisos tenir-ne 500 de regularitzats o tenir-ne 2.500 de regularitzats?
Home, és millor tenir-los regularitzats, els que hi hagin regularitzats, però també ha d'haver-hi un sostre. Ha d'haver-hi un sostre. És el mateix que està passant a Barcelona, perquè si no això comporta altres tipus de problemes. Llavors dius, Sitges està massificat, no es pot anar pel carrer, no es pot anar... Per què? Home, però si Sitges té la gent que té, vull dir, els llets que ja en són aquests, vull dir, té que poder engullir a tot això. Però clar, si s'obre ja aquesta sobreoferta, aleshores sí que dona peu a que el Sitges pugui estar en determinats moments, doni la sensació de col·lapsat. Aleshores hem de dir, escolta, què volem? Volem quantitat o volem quantitat? Qualitat. Fins que entenem per qualitat, que també això és subjectiu, per tant, però bé,
ens vam quedar, si no recordo malament, que enteníem per qualitat bàsicament civisme, turisme cívic, vingui d'on vingui, sigui qui sigui, però que tingui un comportament cívic i aquí hi cap tothom
i un poder d'adquisició.
Si pot gastar més que gasti, però si no veritablement en què es comporti en civisme ja n'hi ha prou. Bàsicament perquè tampoc en tenim massa de civisme quan hi ha multituds o quan hi ha grans quantitats de gent pel carrer, no? Però no sé si hi ha una certa sensació de no poder controlar determinades coses o que potser no són controlables. Portem molts anys parlant d'això.
Ja, igual que amb el tema aquest que jo t'he tallat del Tom Manta, que sí. Amb el Tom Manta, radical és molt difícil. Vull dir Tom Manta zero a tot arreu, jo crec que hem de tocar de peus en terra i dir, escolta, això és impossible. N'hi ha a Roma, n'hi ha a París, n'hi ha a Londres, en fi, i a tot arreu. El que passa és que ha d'haver-hi... no pot haver-hi màniga ampla, vull dir, no pot haver-hi un factor que sigui el factor crida. Això ha passat a Barcelona. La professionalitat que hi va haver-hi va fer un factor crida dins el sector del Tom Manta, que clar, aleshores el problema es converteix més gros i en més difícil solució. Aquí en determinats moments no hi ha hagut l'efecte crida, però tampoc s'ha fet tot. Jo mai havia vist el passeig com s'ha vist amb dos costats del carrer, ai,
del passeig.
Passeig.
Ho dic per aquells que en veu alta es poden lamentar de dir doncs sembla que haguem perdut el passeig com a reclam turístic.
Sí,
perquè òbviament qui vagi a comprar i anirà a comprar, però els que vagin simplement a passejar passejaran poc per un espai molt estret i que difícilment...
Aquí ha d'haver-hi un efecte pressió, perquè crec, jo almenys ho crec, que erradicar és molt difícil que s'erradiqui, però sí una pressió per disminuir-lo, perquè sigui el mínim possible, i no donar cap facilitat, no donar cap treva, i anar-hi, anar-hi anant, i anar-hi anant, i anar-hi anant, que és complicat, segur, va, segur, però si els problemes s'han d'afrontar. No és fàcil, seguríssim que no és fàcil, però el que és fàcil és dir, bueno, no passa res amb aquesta gent pobra que han de fer, i que dius, ja no passa res, bum, tots cap allà, i això va passar a Barcelona, i aquí en certa mesura s'ha vist incrementat amb el nombre, amb, per exemple, l'any passat. El que passa és que abans estaven a les portes de les botigues fent la competència directa, i ara estan al passeig malmetent la imatge del passeig. Bé, el mateix dia del caçador de focs es veu que, bueno, fins que no van marxar hi va haver moments que hi havia moltíssima gent que deia, però no te trepitjo jo ara. Per tant, erradicar no s'erradicarà, però que sí, s'ha de minimitzar el seu efecte, i no s'ha de baixar la guàrdia. No es pot dir, avui faig una pressió i fins d'aquí 15 dies no torno a fer pressió. No, ha de ser una pressió constant, ben estudiada, ben planificada, i que digui, escolti, aquí el que vingui, que s'arrisca, que es quedi sense material, dia sí i l'altre també. Ja? No es podrà agafar en tots, però bueno... Pues,
no, perquè també es diu que no hi ha recursos. Feu aquella cara com dir, esclar, si ens van dient que no hi ha recursos per gairebé res, aleshores no cal que...
Sí, per controlar els habitatges dels turistes no hi ha recursos, i per controlar el top manta no hi ha recursos. Bueno.
Amb les terrasses s'ha avançat?
Amb les terrasses s'ha avançat, i suposo que l'estiu que ve s'avançarà més, o sigui, la temporada que ve s'avançarà més, perquè aquest any s'han notificant de que l'any que ve no seria així, que seria d'una altra manera, i això sí que va ser a petició del sector, que li van demanar a la regidoria, de que, home, el que no podia fer era el mes de juny o el mes de maig, dir, no et dono permís, perquè la gent ja ha planificat el seu personal, té el seu personal d'això, i escolta, digui, ja que t'ho he donat durant 5 anys, o ho tenies durant 5 anys, tot això, amb llicència o sense llicència, però t'ho cobraven. Però t'ho cobraven. Per tant, vull dir, tingues en compte que aquest any podràs exercir-ho i l'any que ve no. Vale. Això vam proposar que es fes d'aquesta manera per no perjudicar més, però jo crec que aquí sí que anem en bona línia d'això. Però, en canvi, falta controlar també les pissarres. Vull dir, no pot ser que tinguem el batibull que tenim de...
Però, clar, els propietaris tenen en part responsabilitat d'això, no?
Sí, és el que diem sempre. Però si el del costat ho fa i el d'altre costat ho fa i no els hi passa res, tu què faràs? És el que dèiem, el civisme, molt bé, tots. Igual que amb la brutícia, jo estic totalment d'acord amb que hi ha molts establiments del sector nostre de que no pleguen les caixes o alguna cosa així. Sí, però el gremi no és el que ho ha de fer regular, això, el que ha de sancionar. El gremi està per ajudar els agremiats, no està per fiscalitzar-los, ni està per recomanar, per sensibilitzar-los, etcètera, etcètera. Però nosaltres no anirem amb un establiment i dir, escolta, t'expulsarem del gremi perquè deixes les caixes sense plegar fora. No. No és la nostra feina, aquesta. Ara, informar, pressionar, dir-los que, sisplau, conscienciar-los, això ho estem fent. Bueno, però és que hi ha de tot.
Però hem convertit el carrer en un camp de pissarres, eh?
No, de pissarres i de...
I de tot. Vaja, que queda poc carrer.
Sí.
Queda poc carrer, no?
Sí.
En l'àmbit de les platges... Sí, fa temps també, fa mesos, arran de diverses converses, entre altres coses, amb el president del concessionari de platges, i la possibilitat que, i això també era una reflexió que havia deixat el president del Gremi d'Hostaleria en més d'una ocasió, que les platges s'obrin a oferir que altres tipus de serveis o de propostes que no siguin estrictament les bàsiques de tota la vida. Aquí hi havia un cert punt de conflicte també entre la competència amb locals, el descans veïnal i el soroll que es podia fer en determinats moments per part dels concessionaris. No sé si s'ha avançat també en això o no.
Bé, el problema del sector amb les platges, ja en principi no en tenim. Sí que és cert que a vegades tenen més permissibilitat amb horaris algunes platges amb algunes determinades dates que els propis establiments que estan reglats, però bé, això ha passat d'una manera puntual i esperem que no torni a passar. Però en principi jo crec que el problema de les platges és un problema que s'ha d'adequar a l'oferta a lo que el turista que ve a Sitges espera de les platges nostres, bueno, independentment de la neteja, sí, de que hi hagin passarel·les perquè no et cremis els peus,
sí, de que els serveis, de tot el que és la logística,
sí, de que les dutxes que tenim i els rentapeus siguin del segle XXI, i donin la imatge que es correspon al que dèiem abans, el que espera la gent de Sitges, que funcioni, que hi hagi aigua, tot això sí. Els serveis de les guinguetes, bé, és un servei bastant adient a la que, amb els horaris de platges, seria un servei bastant adient a lo que pertoca, a lo que espera, a lo que espera el turisme. Però el que sí hem d'anar és a tindre unes platges més posades al dia, sobretot en infraestructures. No tenim unes platges amb un material mobiliari públic que diguis, cony, dona gust. Més aviat, a vegades, si funciona, dius, bueno, sí que raja poc això, i l'altre sí que hi ha un toll d'aigua allà que no engull, Jo crec que tot això forma part de la imatge de Sitges, igual que els carrers.
Se'l veu poca cosa, eh?
No, és que el propi client s'està tornant molt més exigent i les xarxes socials són molt més actives i tothom està publicant,
sí, i molt més contundents, sí.
I tothom publica el que creu i cada imatge i cada comentari dolent contra Sitges ens fa mal amb tots, ens fa mal amb tots. Per tant, aquí és on una miqueta on hem de tenir clar quins paràmetres són. Hi ha uns que són de maquillatge, i hi ha altres que són de més trasfons, però almenys els de maquillatge, aquests tindrien que estar ben maquillats. Vull dir, jo puc estar fet una porqueria, però sortir de casa si em pinto bé i i m'arreglo, dius, bueno, mira, no té tan mala pinta, i en canvi per dins puc estar podrit, Per tant, hi ha una cosa que és estètica de maquillatge, que aquesta és més senzilla, molt més senzilla que no pas la de fons. Però això no vol dir que tinguem que oblidar-nos de la de fons l'hem de tractar a fons.
Us esperàveu que el ferri funcionaria?
Era una complicada l'aposta, sobretot quan vaig veure la magnitud del vaixell. A veure un vaixell tan gran, jo vaig veure que
complir allò no seria fàcil.
Sí, que no seria fàcil, i potser no era l'oferta que faria falta perquè Sitges. Jo crec que ells mateixos també se n'han donat compte del tema, i que ara l'any que ve s'ho replantejaran, sobretot les mides d'això, i que sigui un vaixell ràpid. Potser la gent s'esperava més que fos un vaixell més de
passeig,
de passeig més, home, que no fos una tartana, però que sí que pogués, i que inclús pogués estar comentada per on te passaves, què feies, etcètera, etcètera. I ells van entendre d'entrada potser que tenia que ser un servei ràpid per aprofitar també la gent que volgués anar a treballar, o sigui, i això i l'altre, i potser els hi feia falta més espai a l'aire lliure i que fos una cosa una miqueta, però bé, jo crec que l'any que ve, si ho recondueixen, pot donar aquest servei.
A veure si serà cert que Sitges enlluerna. Sí. Encara que estiguem parlant de tot això, Sitges continua enlluernant.
Sí, Sitges continua enlluernant. És que tenim una marca molt bona, molt consolidada. Per això et dic que la gent veu Sitges com una destinació molt bona, que no l'hem de decebre. O sigui, hem de procurar de mantenir aquesta imatge, vull dir, i millorar-la és que costarà.
Però, en canvi, no sé si, apel·lant al tòpic, està quedant una imatge ara molt de Sitges de botigues de roba, de tapes, de supermercats. Si aquest és un...
Supermercats o botiguetes.
O botiguetes, si ens estem reduint, o si la imatge està ara concentrant-se en uns determinats aspectes.
Poc oci, és veritat.
Perquè poc oci de vida nocturna molt, molt contada.
Sí, sí. I és això, per això et dic que la reflexió aquesta del que falta... Que tots ho sabem, a més, vull dir, perquè ho hem repetit, tothom ho repeteix 50.000 vegades. Vull dir que l'oci nocturn a Sitges és una peça fonamental.
Però és clar, segurament molts diran, no, és clar, l'oci nocturn es fonamentava en tot un seguit de locals que tenien un lloguer de fa 50 o 60 anys. Quan les coses han canviat, aleshores...
Sí, però tampoc la gent de l'oci nocturn, els establiments que han tancat, tampoc crec que hagi sigut per una qüestió dels lloguers. Ha estat més per una qüestió de
renovació,
de normatives també. Al carrer del 2 de maig, quan tot eren bars, tu saps la música que hi havia, Bé, vull dir, això s'ha hagut de regular, s'ha hagut de d'això. Dins els establiments ja no són locals molt grossos perquè hi capiga molta gent amb les ordenances actuals, amb els aforaments actuals. Vull dir, és que va sumant. O sigui, no, a mi em dius, l'oci nocturn a Sitges ha plegat per l'encariment dels locals, dels lloguers locals, diré no.
No.
No. Vaja, i a més a més, que has vist, dit,
sí. Ha plegat per tot un seguit de factors que no tenen relació directa.
Directa. Que potser algun, l'excepció confirmaria la regla, seria així. Manera, sí. Però en principi no.
En canvi, la frase es pot agafar així, l'oci nocturn de Sitges ha plegat, respecte com era, ha canviat.
Aquesta paraula se m'ha escapat.
Ha canviat. Ha canviat, però...
Haig de ser curós amb les paraules.
Per això, sempre. Ha canviat, però es diu un canvi amb la boca petita, no? Perquè no ha canviat, diguem-ho així, per una evolució.
És que... I això amb molts amics que tenen fills adolescents ara diuen, és que jo quan avui és que el meu fill m'agafi la moto, m'agafi el cotxe i se'm vagi a un altre lloc a la nit. Vull dir, hem de buscar-los algú que Sitges. Jo ho entenc perquè també he tingut fills i estaven a Sitges i patia, imagina't si a sobre sé que se'n van fora de Sitges. Per tant, és una necessitat. Ara, qui posa les què? Quina és la solució? La solució és una solució pensada dins el casc urbà o dins l'estructura del que és el Sitges. És complicat trobar espais on puguem cabir-hi aquestes coses. Per tant, s'han de buscar solucions més imaginatives i solucions que puguin resoldre o ajudar a resoldre el dèficit aquest que teníem en aquests moments.
A veure si acabarem tots amb la sensació que tot s'ha de repensar, perquè hi ha molt poques coses repensades.
No,
més enllà que a l'estiu el sol continua brillant i si hi ha platja i si hi ha bon temps...
Afortunadament tenim sol i platja.
Exacte. I això, com que no falla...
I una molt bona gastronomia. Sí. Amb això, i un passeig també molt, molt bonic, amb una determinada...
Una molt bona gastronomia, però com dèiem, amb una cada vegada més àmplia oferta de menjar a baix preu.
Sí, de menjar econòmic.
De menjar econòmic.
Sitges té el gran avantatge de que amb tots els segments de despesa que vulguis tu,
hi ha públic.
Tens molt bona qualitat, tens una relació qualitat-preu molt bona i hi ha públic per tot. Dius, no, és que jo avui tinc 10 euros, 8 euros per picar alguna cosa i intentar fer veure que he sopat. Pots i ho fas i quedes satisfet. No, jo sóc dels que, mira, avui en tinc 15, també pots i quedes molt satisfet.
Doncs posem-ho bé. És l'àmbit que ha evolucionat d'una forma més positiva? El de la gastronomia?
Jo
o diria, de la restauració?
Sí, sí, jo diria que sí. Jo diria que sí. Ara Sitges hi ha bons restaurants, per la gent que digui ens faltaria potser l'estrelleta, però bé, vull dir, això algun dia o altre arribarà, no sabem on per arribarà, esperem que sí, com a dir, mira, també té a més, però a part d'això hi ha molt bons restaurants, els tradicionals, i altres que s'han obert amb una cuina molt bona. I després tenim el gran boom, que és el tema de tapes, de picoteo i tot això, que, bueno, que Sitges, si no som el número 1, som el 1,1, o el 0,9. Vale? Som bastant capdavanters amb això, perquè hi ha hagut una competència molt sana. Això ha passat una miqueta també com amb el Club de Tast a l'inici, de que el Club de Tast va aglutinar i la competència es va convertir en això, doncs ara la Ruta de les Tapes això també
ha convertit
el...
Una qüestió final i serem d'aquí dos dies. El Carnaval de l'any que ve s'ha parlat més o no? No,
el sector no hem estat convocats en cap reunió de moment. No sé si han tingut alguna reunió més o no, però nosaltres no hem tingut cap.
Una. D'aquella taula també sobre el soroll nocturn, etcètera, en què el sector havia estat partícip en el seu dia, que hi havia els veïns del carrer Joan Tarrida i Bonaire, se n'ha sabut alguna més?
D'aquest carrer s'ha acabat, o sigui, no hi ha hagut més. Hi ha hagut alguna puntual de... sobretot de tot mantes i d'ocupació de via pública.
D'acord, de venda il·legal i d'ocupació.
Sí, això sí. Ara estem convocats amb una pel tema de la brutícia que hi ha en determinats punts de Sitges, que hi ha hagut, es veu, que algun col·lectiu de veïns també
que està
queixós, i estem convocats amb aquesta reunió i assistirem perquè nosaltres també hi estem queixosos.
Que això ho està tothom, Aquest és el balanç de moment, però ha estat un bon estiu.
Ha estat, afortunadament, de moment fins ara un molt bon estiu, ha estat superior al de l'any passat. A l'agost es tancarà avui amb un, jo crec que per les xifres que tenim, un 1-2% per sobre de l'any passat, amb els hotels. Estarem pel 95-96% d'ocupació. I el juliol també va estar bé i el juny també va estar bé. El nivell de la restauració també està bastant satisfeta. Nosaltres diem de que hi ha un major increment de despesa, detectem de que el client...
Una mica més d'alegria.
Una miqueta més d'alegria, la gent surt una miqueta més i els bars i tot això es veu una miqueta més d'alegria. I el de les platges, el desconec els números, però per les notícies que m'han arribat, m'han dit també que havia sigut un molt bon estiu.
Doncs home, si en aquest context les coses van així, en un context millor ja no en parlem, no?
Sí, però igual que pugen, baixen.
Ah, sabia jo que no acabaríem a l'alba.
No. Però sí, i que jo sóc dels que dic de que quan tenim aquestes pujades nouvingudes per altres problemes,
sí,
altres destinacions...
Conjunturals,
el que hem de fer és...
Aprofitar-les
i fidelitzar-les.
Doncs a veure si això és així. Joan Tomates, gràcies.
Molt bé, vosaltres.
Fins a propera.
Vinga, a reveure.
Enregistràvem aquestes opinions de Joan Anton Mades ahir a la tarda. La Blanca Sánchez li feia una pregunta al president del Gremi d'Hostaleria, tot i que Blanca ens sembla que, reescoltant la conversa, hi ha resposta. La Blanca pregunta si és un problema econòmic o si és un problema polític, si és un problema de l'Ajuntament el que s'ha deixat sobre la taula. Doncs probablement hi ha les dues qüestions, però ens sembla que el president del Gremi apunta sobretot a la gestió de tot plegat. Són les 11:05, al setembre del Cineclub, que no és un setembre qualsevol.